Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Senyor Marc Calier.
Senyor Tomàs Manzanares.
¡Sorpecha!
¡Sorpecha!
Estem gravant només per insistència d'Antoni Gimeno.
Sí, sí, però a més penso una cosa. Ara ja. Ho sentiràs. És que estem en el Mossega la Poma, Swimming Pool Edition.
Ah, Swimming Pool Edition, temporada 13, inici de pretemporada. Això és una pretemporada perquè, de fet, no és el programa oficial que començarà...
Jo estic a la terrassa del Sobre on tinc la piscina inflable i llavors fico els peus a la piscina inflable per fer podcasting. És la professionalitat que ens caracteritza.
Que es caracteritza a Mossega la Poma. Bueno, molt bé, mosseguis, escolteu tots. Doncs esperem que hàgiu gaudit d'un bon estiu aquells que ja hàgiu acabat vacances i que encara estigueu gaudint-lo aquells que encara estigueu... de descans.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Marc, què tal tot?
Molt bé, molt bé. Recuperat la lesió de turmell, que m'havia fotut de cap. Me'n vaig a Xina.
Perds els AirPods.
Perds els AirPods. Perdo els AirPods a Xina, o sigui, poca broma. Però allò es va fer trekking per això, per el Pre-Himalaya i aquest tipus de coses. On et trenques, on et fots les guins?
A les escales de casa. És que és...
A casa fotem bricolatge.
Clar que
fots
sí.
Fots el peu malament i te fots el... És el que hi ha, és el que hi ha.
Molt bé.
I bueno, però bueno, ja la cosa ja està bé i acabarem l'estiu, intentarem fer una miqueta de paddle surf i tot. Sí, que ja... que ja està tot això. Tu bé, Tomàs, pel Caucas, aquests països
molt bé,
estranys?
He estat a Armènia, Geòrgia i Azerbaiyán. He anat, diguéssim, del nord d'Iran fins a la frontera amb Rússia. Déu-n'hi-do, uns quants quilòmetres. Molt xulo.
Un viatget, molt xulo, molt xulo, ha de ser molt xulo.
Molta desconnexió. Per què fem aquesta prèvia? Una mica per explicar alguns canvis, explicar...
Perquè ja toca.
Perquè ja toca. Tenim mono d'oients i comentar algunes coses d'aquesta temporada nova, que és la temporada 13, que començarà oficialment el dia 11, el matí següent, a la Keynote d'Apple.
Sí, ara que hi ha el boom del podcasting i tothom està fotent un podcast i nosaltres aquí portem aquí des d'abans de l'iPhone, o sigui que poca broma.
Bueno, si et sembla...
A veure si l'Àlex Hinojo ens posen a la Wikipedia com el podcast independent més antic de català.
L'Àlex Hinojo s'ha fet mecenes de Mossega la Poma.
Per això ja dic, home, doncs ja que ens posin... Però nosaltres alguna vegada ens vam autoposar a Wikipedia i ens van fotre fora.
Corrents.
Però, cony, ara ja sí que estem verificats com el podcast més antic independent en català.
A veure, si l'Àlex Hinojo és amic de Mossega la Poma, com és que no estem a la Wikipedia?
És que hem d'estar...
Hem d'estar per collons.
A més, ens van donar aquells European Podcasting Awards, ara fa no sé quants anys.
Que encara tinc allò que pesa com un mort. Que va arribar a casa amb un tràiler doble, com els russos.
Aquell fistro de metraquilato.
Sí, però metraquilato, però compacte, semblava plom.
Sí, high density.
Va ser, crec que l'any 2010, si no recordo malament.
Sí. Però és que llavors hi havia tant de poc podcast que suelto.
Bueno, abans de comentar novetats i algunes coses que vull dir, deixa'm que comencem, si et sembla, pels resultats de l'enquesta. Com tu no te l'has llegida, jo tinc alguns comentaris a fer.
Però jo la vaig omplir.
Ah, sí, bueno, clar, doncs aleshores la teva pregunta no val. Bueno, va. Número de... Encara està activa, Vull dir que pot haver algun canvi, si hi hagués alguna cosa, que ho dubto, ja ho comentaríem. Sobretot els comentaris, perquè ens heu deixat molts comentaris. Eren 5 preguntes, però totes amb possibles comentaris i us heu explayat de carrer. Sobre 5, la valoració promig és 4/4.
Molt
bé. Està molt bé, és una bona valoració i encara tenim 0.6 punts de millora, vull dir que podem millorar. Vaig fer primer una lectura general dels punts que havia preguntat i després, si vols, entrem en detall perquè els comentaris són molt sucosos i alguns tenen bastanta profunditat i ens donarà peu a parlar de determinades coses. ¿Vale? Recordeu que l'enquesta és anònima, per tant no sabem qui ha escrit què.
Per qui insistim... no sé que ho posin, que hi hagi qui ho posa. Digue-hi que sóc aquest. Vale.
Segona pregunta. Per quin sistema o aplicació sents principalment el podcast de Mossega la Poma? I guanya en majoria, però no superlativa, Apple Podcast, l'aplicació oficial d'iOS. ¿Vale?
Sí.
Però la segona és Android Podcast Addict. Vull dir que ja tenim un canvi... Bueno, i la tercera són altres, entre elles Spotify. ¿Vale? Vol dir que tenim un percentatge d'oients molt gran que ja no és Mac. I de fet això també es reflexa en els comentaris quan parlem d'altres coses.
Jo crec que
Mac o
cas,
iOS,
no sap. Jo crec que en aquest cas molta gent està marxant d'iOS perquè les tres últimes edicions de l'iPhone els preus van pujar de manera desorbitada. I segurament un dels factors també és perquè fixa-t'hi que a partir de fa tres edicions es va augmentar molt la memòria amb la que el disc o la SSD que porten els telèfons, yeah. Que ara és normal, doncs un iPhone surt amb 128 gigas, recorda de quan els iPhones anaven amb 8 gigas.
O amb 16, sí, que és un...
Amb 16 pagant-ho molt car. Pagant-ho molt car, llavors és un moment que puja tot a 128 gigas, ja n'hi ha de 256, de 512, i l'opció base és ja 64. I llavors va haver-ho a pujar, però igualment Apple està molt desfasat de preu, respecte... A veure, no respecte als flagships, com ens diria en Raül, perquè els flagships de Samsung estan a tope, també estan a preus d'iPhone, perquè també volen sucar d'aquest pastís de l'usuari premium, però fixa-t'hi que van sortir les enquestes de ventes d'allò, i l'únic telèfon que està guanyant en l'iPhone 8...
Yeah.
En l'iPhone, o sigui, el número 2 de ventes d'iPhones és l'iPhone 8, i l'únic que el sobrevén és l'XR, que és el barat, mentre que els flagships aquests estan de venda i fins i tot continuen havent-hi ventes d'iPhone 7. O sigui que la gent a partir de la marca dels 600 euros comença a dir, escolta tu, això són molts quartos. Hi ha
un altre factor, eh? O sigui, el factor principal, o sigui, molta gent que només vol un telèfon ara no té un motiu únic o de pes per quedar-se en l'ecosistema iOS, ¿vale? Excepte que valori determinades coses. D'acord? Per què tu i jo tenim un iPhone? Perquè no és l'iPhone el que tenim. Nosaltres tenim un ecosistema Apple amb moltes altres coses.
Tens l'iPad, tens els AirPods, tens l'Apple TV, Apple Watch, tens el Mac, tens d'això... Tens l'iCloud Drive, tens una sèrie de coses que van totes vinculades.
Si només tens un telèfon, doncs pots escollir i està, i és normal.
Però escolta, jo ara estic gravant el programa amb l'iPhone 7 i escolta, un iPhone 7 molta memòria, és un 256 gigas, però escolta, és una màquina que va molt bé i no m'està picant ara res per dir necessito un upgrade. Yeah. La càmera no és tan bona com la teva, he comparat fotografies i no és tan bona. Per exemple, el meu cunyat que té el XS Max, la càmera és impressionant. Però dius, escolta, no necessito ara gastar-me 1.500 euros per millorar la càmera. Per 500 euros em vaig comprar, per 600 euros em vaig comprar una mirrorless fantàstica per quan vull fer fotos de veritat.
I jo tinc un iPhone 10 que he portat de vacances i totes les fotos les he fet amb ell, les fotos de dia realment, i en comparació amb altres telèfons, doncs, perdó, es veu molt bé, però també et diré una cosa, amb Androids de menys cost, significativament menys cost que a l'iPhone 10, les fotos de nit guanyen les d'Android. ¿Vale? No recordo quina marca era.
Al final, aquí el que hi ha és la cuina electrònica.
Ja, sí.
La cuina electrònica, perquè fixa-t'hi que tant els Androids com els iPhones i tot això tenen uns sensors molt petits, la llum que poden captar és molt petiteta, però realment l'electrònica... A veure, quan tu tens una reflex, per exemple, el que tens és que tens un mirall que s'obre i tens un temps d'exposició, en canvi amb un telèfon mòbil o amb una càmera Evil, el que tens és que el sensor està tota l'estona captant i el que pot fer és, amb tot els 10, 15, 20 segons, de fet, si mireu les pel·lícules que si tu agafes i importes en l'aplicació de fotografies, les fotografies que has fet amb l'iPhone, mm-hmm. i les exportes com a original, et guarda una extensió estranya d'Apple, que t'obre la fotografia fixa, però t'obre una pel·lícula. Ja, guarda una pel·lícula. Sí. Llavors vol dir que el sensor està gravant durant molt de temps i llavors la informació que fa servir Apple o Google, o qui sigui, quan està renderitzant una pel·lícula una foto d'un mòbil, són uns quants segons abans, uns quants segons després, més informació sobre l'acceleròmetre i sobretot sobre tots els giroscopis que hi ha, amb la qual tenen moltíssima informació per cuinar una imatge que és super, super nítida. Mm. Llavors, clar, la fotografia cada vegada és millor. Però, bueno, jo crec que... I a mi m'agradaria dir que sí, perquè aquest any no hi ha rumors, allò de dir què portarà l'iPhone 9, el nou iPhone, no. Què portarà... No sé, jo espero que diguin, escolta, mira, baixa una mica de preu, perquè se n'han donat compte que... No, que, o com a mínim que hi hagi una X, l'equivalent de l'XR a un preu més raonable sobre la marca dels 700 euros.
Seria bé.
I si hi hagués un iPhone XR equivalent a l'XR amb 128 gigas amb la marca dels 600-700 euros, jo crec que moltíssima gent que està optant per Android, que se'n van cap als OnePlus, tirarien cap allà.
Té sentit. Bueno, avancem amb les preguntes i les respostes. Preguntes sí, i comentaris sí. Que heu fet. El punt número 3 era: mantindries la secció Truquis Mosseguis d'en Magma? I el Magma té un club de fans molt fidel.
Sí, sí, sí.
I el 90% de les respostes han dit que sí. I un 10% han dit que no.
Bueno, però molts també deien que si es mantenia al final del programa, el fiquem al final del programa, doncs, bueno, llavors ja tiren tot el programa, al final hi ha la part, diguéssim, per fanboys, i ja està.
Ja. Un comentari, que ja m'ho trec de sobre, perquè els comentaris es volia llegir, alguns significatius que estic marcats es volia llegir després, però diverses coses. Un, diu... un que deia, no sóc usuari d'Apple i llavors quan expliqueu aquest tema ho ignoro completament, em semblaria interessant que obriu altres plataformes. Això és una cosa reiterada que en la comunitat Mosseguia Telegram ens heu comentat diverses vegades i només dir una cosa, no som expert en altres plataformes, tots els que fem Mossega la Poma i estem a l'estudi som de Mac i de iOS. Vale?
De tota la vida.
Clar, de tota la vida.
O almenys de 13 anys.
Exacte. Per tant, no podem parlar d'Android perquè no tenim coneixement i podem parlar d'altres coses. Si hi ha algú que vulgui encapçalar aquesta secció, perfecte, que vingui els dimarts a les 2 de la UPC i que no cal que vingui
i
cada setmana.
Al Campus Nord, o que entri per Skype i li obrim el micròfon i que ens ajudi a fer una secció, uns truquis androidics.
Androides
i ja
o linuxeros o el que sigui. Sí, que no tenim cap problema, l'únic que no podem convertir-nos en experts d'una cosa que no som. Vale?
No. Sí, mira que ja som poc experts, imagina't si a sobre ens fiquéssim en Android. Tot i que jo no he tingut, però em sembla que l'última vegada que vaig tenir un Android va ser la Xustac, el Nexus 7. O sigui, imagina't, si fa anys.
Molts anys. Bé, la quarta. Què et sembla la durada actual del programa? Més d'una hora sobre 97 minuts o més? I aquí hi havia quatre opcions. Una és us feu pesats, l'altra just el que m'agrada. M'agradaria tornar al format d'una hora o mai en tinc prou. I ja sé quina és la teva resposta, us feu passat, perquè només hi ha una i és la teva enquesta. No, la que més valoració ha tingut és mai en tinc prou, sou els de la Roja. Però la segona és just el que m'agrada. De totes maneres, amb una cosa que després comentaré, crec que aquesta temporada durarem una miqueta més. I ara explico per què. ¿Vale? Que ve en relació a la pregunta número 5. La pregunta número 100 diu: aquesta temporada hem tingut menys convidats i entrevistes de l'habitual. La temporada 12, l'anterior, és cert que ha estat així. ¿Vale? Aleshores jo preguntava, ja m'està bé així, vull més convidats i de més àmbits, i amb vosaltres sols a l'estudi ja n'hi ha prou. I la que guanya és vull més convidats. ¿Vale? Guanya amb 56% respecte a un 37% que diu que ja m'està bé així. ¿Vale? Jo em comprometo a fer l'esforç de coordinació, i si pots, Marc, doncs amb la teva ajuda i amb l'ajuda de tothom, per portar més gent. Sembla fàcil, però no és fàcil coordinar-se amb persones perquè puguin venir físicament. O sigui, les entrevistes per Skype es poden fer, però no tenen el mateix pes que si una persona ve a l'estudi.
Vale? No, entres a veure, portar una persona, dius, com la Berta, o portar una persona que entra i participa en el programa, està molt bé, però llavors també hi ha aquest element de participació en el programa. Llavors, jo ara, per exemple, estic fent una miqueta de feina de preproducció per la temporada que comença ara de Cavalga el Cometa, que tinc ja una entrevista amb en Benjamí gravada i que llançarem, i per exemple ja ho anuncio perquè valga el com és que tinc en el senyor Lluís, bueno, el doctor Lluís Montoliu, que és un dels number ones en temes de biotecnologies, expert en CRISPR, es pren cubates amb el senyor Mujica, que és el que va inventar el CRISPR, i el tindré el 25 de setembre entrevistat per Cavalga el Cometa. Estic contactant amb gent per fer amb gent de tema d'ètica, d'informàtica, estic contactant amb molta gent, però d'alguna manera que es fa l'esforç d'agafar i contactar amb una persona que pot tenir moltes coses interessants, la idea és dir, jo crec que malgrat que hi ha gent que no li agrada perquè és en castellà i diuen que per castellà ja poden escoltar altres coses i que ens escolten en català que ens ho diuen, jo crec que un format com el del Cavalga el Cometa, que és específic de dir anem a parlar del teu tema i anem a dedicar el temps que vulguis i et anem a posar el micròfon perquè vulguis argumentar tot el que vulguis i no anem a preocupar-nos del temps i no ara entrarem en un format doncs, de parlar de l'au d'una comunitat d'oients que tu no coneixes o que d'això, per un convidat, jo crec que per convidats es presta més el format de Cavalga el Cometa que no pas el format de venir a estudi mossega la poma.
Sí.
Tot i que gent afia a la comunitat, Benjamí, Ganyet, Berta, Gina, en Josep, Ruano, que vingui José Cabré,
tenen un espai, sí, perquè però perquè
hi ha una persona que no sap res de mossega la poma i que té un tema que pots explotar-ho i llavors dius, ve en el programa i només pot parlar 30 minuts i a sobre, com diuen els oients, el Ludo no els deixa parlar.
Sí, que és un comentari reiterat.
Sí, des de fa molts anys, però en canvi, però fixa't que en el format de Cavalga el Cometa no passa.
No, perquè...
Ningú m'ha dit que no els deixo parlar. Perquè,
no, perquè és una entrevista, és diferent.
Perquè és més format conversa-entrevista i, en canvi, en l'estudi Mossega la Poma es genera tota aquella energia que fa que tots ens esverem, que també és la marca del programa.
Sí.
Però és per això dir, a veure, que les entrevistes... personalment la feina de producció que estic fent jo és moure-les cap a Cavalga el Cometa, però que bueno, que collons, que també és una mossega la Puma Production, que tu estàs implicat, que jo estic implicat i que malgrat no sigui en català és en castellà, perquè vull obrir les coses que entenc que tenen un valor i com més alt sigui, gros sigui l'altaveu. Doncs, bueno,
sí, Mossega la Poma és més el dia a dia, la setmana a setmana, una cosa, diguéssim, pim-pam, i Cavalga el Cometa té temes amb contingut que tenen un recorregut de molta més...
Exacte, és com un corpus de contingut de contingut, però que no té data. Mentre que el Mossega la Poma, ja ens ho han dit, o sigui, i tu saps per les estadístiques, quan treus un programa s'escolta durant les 2-3 següents setmanes
o 4
i cau en l'oblit,
sí.
Perquè si nosaltres estem parlant de que hi haurà un keynote d'aquí 10 dies, fantàstic.
Les keynotes de l'iPhone...
Nadal no tindrà cap mena de sentit.
No, i les keynotes de l'iPhone 6 o de l'iPhone 5, doncs ara no tenen cap sentit.
Només per veure les tonteries que dèiem, i ja està.
Sí, i això em treu també a un tema... Bueno, amb tot, una cosa. Com va Mossegar la Poma ara? El format no canviarà, a la temporada 13. Tenim una primera part on tractem normalment una notícia que té més cos, té més entitat i que en volem parlar amb més calma, ¿vale? Tot i que al mig divaguem i traiem altres coses, però el fil conductor és una notícia més gruixuda, que nosaltres veiem una certa transcendència i la volem parlar amb més calma, ¿vale? I després de la comunitat fem les notícies més ràpides, d'acord? Els temes més ràpids. Això no canviarà. Sí que és veritat que si vingués algú a l'estudi o participés algú, aquesta primera part seria més la clàssica entrevista. Vale? I sí que tinc coses, Marc, perquè no t'ho volia dir abans i t'ho diré ara en directe. Vale? Ja entre setembre i octubre ja tenim dues coses que estem treballant. Vale? Una és que el Raül Arribas, que L'heu d'entendre que no és una persona que vingui a fer una entrevista, sinó que el Raül col·labora de forma habitual amb el programa. I, de fet, ara
carai,
que està...
va estar superimplicat en el programa doncs, ara fa uns quants anys.
I vull destacar de l'enquesta que molta gent ha dit que
està molt contents.
Molt contents sí, que hagi tornat i que estigui també implicat, i nosaltres també, òbviament.
A més a més, dona aquest contrapunt.
Sí.
Socarrón.
I a sobre que ens té agafat a la mida. Vull dir que...
sobretot a tu. Evidentment. I desconeix la història. Sap d'on venim, cap on anem, no, perquè no ho sap ningú, però sap d'on venim i per tant ens té molt agafada la mida.
Sí,
és interessant tenir l'home de su zapato.
A part que és molt maco. Doncs amb ell hem pactat una cosa que ja l'anuncio ara en aquest programa, i és que ell ha treballat durant molt de temps i té molt coneixement en temes de criptomonedes. I com això genera de forma recurrent comentaris, preguntes i tal en el grup de Telegram, s'ha ofert a fer una d'aquestes primeres parts dedicada a criptomonedes responent només a preguntes que feu en el grup de Telegram. Per tant, ja podeu començar a enviar preguntes, comentaris o coses que vulgueu que expliquem amb el hashtag criptomoneda.
Micropempins
o...
Criptopempins.
No em liguis, que després fer búsquedes compostes és un rotllo. Criptomonedes, amb el hashtag criptomonedes al grup de Telegram, i les anirem recollint totes per aquest programa, que serà sobre el 24, no perquè és la Mercè, però per allà, el 24 de setembre. I va. Marc flipa, perquè tu no ho saps, m'ha contactat un agent, molt maca, a veure si puc obrir el d'això, un segon, no puc, no veig convidats. Vale. Un agent que es diu Catcom, que és un grup de gaming en català, vale? Que fan coses molt interessants, i si podem els tindrem el dia 17 de setembre. Si no, serà més endavant. I la idea és que vinguin a l'estudi, també. I d'això anirem intentant buscar més gent, a part dels habituals, com deia els abans. Ok? I ara anem als comentaris generals, perquè hi ha diverses coses que m'agradaria comentar. Una, que també... diversos comentaris que van en aquest sentit, i també ho ha explicat ho ha preguntat en Rafael Jesús, l'amic fotògraf de Balaguer, i m'ho segui de principi de tot, deia que per què no tenim els àudios de totes les temporades disponibles, ¿vale?
I és que no caben.
Hi ha dos motius. Un, no té molt sentit quan ens dediquem molt a parlar de temes d'actualitat. ¿Vale? Vàries temporades enrere el contingut sí fa gràcia d'haver-lo escoltat, però no té un contingut transcendent. Això una. Dos, el cost, l'àrea que ens fa moure'ns de categoria, pujar de categoria en el cost del hosting, és l'emmagatzematge. D'acord? I és així perquè ho tenim tot concentrat en un domini on estan tots els àudios, i això fa molt fàcil poder gestionar després on tenim les coses, d'acord? Ho podríem tenir a Archive, ho podríem tenir a altres llocs, però tenint-ho sota un domini en el hosting és la millor manera de pujar els àudios, publicar ràpid i gestionar-ho de forma massiva.
Sí.
I aquest és el cost, o sigui, això és aquesta vessant, aquest capítol
és molt car.
És car perquè és el que impacta més en costos en el hosting, vale? Hi ha una altra pregunta, ho dic per això, Rafael, no tenim àudios de la temporada 1, 2, 3, és que no té sentit, tenim 3, 4 temporades, i ara a mesura que vagi creixent la 13 esborrarem la 10 o la 11, que és l'última que està, perquè no té sentit, és que no té sentit pagar molt més perquè
potser deixar els minuts mosseguis.
Potser deixar els minuts mosseguis.
I ficar-los en un feed separat, perquè aquests sí que aguanten. Mm. Perquè els minuts mosseguis són més de coses
molta
virtuals.
Gent, per exemple...
Aquesta és la idea al final de també d'acabar la cometa, que té una freqüència molt menys freqüència, però diguéssim que... Tot i que vaig gravar ara fa un any, més d'un any, la primera entrevista me'n vaig a Villoslada, es pot escoltar tranquil·lament i és actual i és interessant. I es pot continuar escoltant, mentre que segurament el programa d'inici de la temporada passada, doncs bé, pot ser entretingut, però és això, està totalment desactualitzat i són notícies que ja s'han comentat i que ja han passat.
Mm-hmm. Vale. La idea és que segueixi així, d'acord? Vale? Hi ha un comentari que te'l vaig a llegir i sí que m'agradaria que tu i jo el comentéssim públicament. ¿vale? Diu, m'encanta el podcast, però sou una mica passadets amb el programa de mecenes. Potser mencionar un cop al mes o crear campanyes específiques Black Friday, Amazon Prime Day amb sponsors afiliats us funciona millor. Estaria bé explicar a un episodi únic com utilitzeu els diners recaptats per l'aixeta i com us beneficiaria tenir més subscriptors de pagament. Per exemple, explicar quant costa mensualment el podcast, hosting, material, micròfons nous, dietes, etc. Quantes hores de dedicació i com editeu i produïu el podcast. Com he dit abans, no de manera constant perquè és molt passat, però dedicant-te a un episodi específic. M'encantaria escoltar temes més tècnics, els episodis sobre aviació són els millors. I aquest noi, els podcasts són anònims, però això ho va dir, bueno, no diré el nom, perquè quedi en l'anonimat com havíem dit. Jo de sobre això volia parlar. Tu tens algun comentari a dir, Marc?
Sí, sí, però primer de tot explicar. Entre els números són clars. Quan estem ingressant de l'aixeta al mes, Tomàs? Pues mira, és públic, es veu quan entres a l'aixeta.
Sí, es veu públic. Ara estarem sobre... Home, penseu que no tot allò que s'ingressa s'acaba pagant, eh? Perquè...
No, perquè allò... Jo contínuament...
hi ha un cost...
Això no s'ha pogut cobrar, això no s'ha pogut...
Sí, hi ha moltes coses que no poden...
És el teòric.
Sí, sí.
Però el teòric quin és, el teòric mensual?
Uns 100 euros.
Són uns 100 euros. Quant costa anualment la quota que paguem a SiteGround?
Ara mateix estem per sobre dels 500 euros.
Per sobre... Només la quota...
Només el hosting.
Només la quota de hosting.
Però s'ha de pagar el domini de Mossega la Poma, s'ha de pagar el domini de Storage Mossegui i s'han de pagar altres coses.
S'han de pagar un parell de dominis més, només de hosting.
Només de hosting.
Això. També de tot això que es cobra, de tot això que es cobra, un 20% s'ha de descomptar perquè són impostos que tu pagues.
Clar, perquè això es declara. Per tant...
Això es declara i, per tant, no és net. O sigui,
no.
Si hi ha 1.200 euros a... d'aquests diners que entren a l'any es té que retallar. Després hem de tenir en compte, per exemple, hi ha una sèrie de despeses que es fan, a veure, quan fem un programa bevem aigua.
Sí, perquè som humans.
L'aigua s'ha de pagar. Sí. L'aigua s'ha de pagar. No, llavors, el que és interessant de dir és, a veure, cada setmana en Tomàs s'hi està dedicant entre 4 i 5 hores, si comptem entre la feina, l'enregistrament i el desplaçament. Jo hi dedicaré unes 3 o 4, perquè també tinc altres
també
coses. Altres d'això. En magma ve l'estudi i també hi dedico unes 2 hores. Cap d'aquestes hores és remunerada.
No.
Cap d'aquestes hores. L'única cosa que aconseguim d'allò normalment és comprar una miqueta de material d'àudio.
Exacte, penseu
una
que...
Una miqueta de material d'àudio. Actualment, Mossega la Poma és un projecte que nosaltres estem fent perquè ens agrada, perquè és un vici nostre. I clar, ens agradaria tindre una miqueta d'ingressos, encara que no sigui per justificar-ho a parella, dius que tota aquesta feina que fots, què n'estàs traient? Al final els diners és que es paga i no em costa diners fer-ho. Doncs, allò, com diuen els italians, gratxa el cazzo, no?
Sort
que no et costa diners,
no,
per exemple.
No, i perquè l'estudi té un ordinador, ¿vale? Quan no fem servir els nostres Macs particulars amb els que gravem el programa...
Enregistrem amb... l'estudi té un ordinador. Què, carai? L'estudi, l'ordinador que registrem a l'estudi és un ordinador meu personal que està guardat a l'estudi.
Correcte.
Tots els cables, tots els micròfons, totes les interfícies de gravació...
Les interfícies d'àudio...
Els xupetes, els auriculars,
els pitxitins...
Tot això...
Correcte.
Tot això s'està... ho intentem anar d'allò, però, per exemple, coses com... Doncs, per exemple, tirem les cunyes amb un tablet. Aquest tablet és teu.
Sí.
Te l'has comprat tu. O sigui, tot el que cal per fer el programa no surt encara del programa de mecenatge.
No.
Clar, veure.
A veure...
Nosaltres, evidentment...
Sí, però deixa'm dir dues coses. La nostra intenció és que l'aixeta, que a més és un projecte d'una gent que coneixem, com la Liz Castro, que és un projecte de casa, nosaltres apostem perquè el finançament de Mossega la Poma provingui bàsicament d'un recurrent estable, que vagi augmentant, òbviament, i que pagui totes les despeses. I això hauria de sortir 100% de l'aixeta. ¿Vale? Encara no és així, o pràcticament està en aquesta línia. Jo no dic cobrar, dic que pagui tot allò que es gasta, d'acord? Quina cosa queda extra o queda a banda? Queda allò d'Amazon, ¿vale?
Els
afiliats d'Amazon. Els afiliats d'Amazon no són regulars, perquè no és un compromís. No és un compromís de dir, mira, cada mes pago un euro, sinó que ho compro i me'n recordo, ho faig, i si no, no. I per tant, d'un mes a l'altre pot fluctuar molt. Aquest extra també ens va bé, perquè amb això sí que renovem coses personals que les fem servir també pel podcast. Vale?
Com, per exemple, els auriculars.
O els auriculars, exacte. Vale? Per tant, que veieu com van els costos. No cobrem per fer mossegar la poma els diners que arriben. És cert que des de fa abans havíem de posar peles nosaltres, ara no posem un duro, això es paga gràcies a les vostres aportacions i l'únic que demanem és que continueu fent-ho. A veure, si podeu fer-lo de l'euro al mes ens va genial, perquè aquests costos regulars i coneguts ens permeten un creixement que sabem a on anem. Vale? I sabem que podem fer més coses, sabem que podem fer un sorteig i convidar-vos al Flying Circus, on es paga la barbacoa, on es paga...
I després hi ha una altra cosa que també és important. A veure, jo faig mecenatges d'uns quants podcasts. Mm. Són podcasts que escolto en anglès, perquè no escolto podcasts en castellà ni en català, no? Llevat d'algun programa de degeneració digital, normalment no escolto continguts en català ni en castellà, escolto tot contingut en anglès. Però jo estic suportant uns quants podcasts i crec que és important suportar-los. Per què? Perquè és contingut absolutament independent, que sé que no hi ha cap interès polític o econòmic al darrere. Mm. Un dels grans problemes que hi ha avui en dia és que si tu vas a qualsevol medi digital, pràcticament tots, hi ha un interès polític o econòmic al darrere, sigui del color que sigui. Sigui del color que sigui. Perquè, per exemple, no es pot dir, per exemple, que un medi que sí que llegeixo, que és VilaWeb, no hi hagi interessos polítics al darrere. I són. I m'agrada i els llegeixo. I són.
Tot i que VilaWeb...
I m'agrada que hi siguin. I m'encanta el que escriu en Vicenç. Fantàstic. Però hi són. Al final és dir, m'agrada el podcasting independent perquè són persones que diuen el que pensen i volen dir el que pensen. I l'única manera de que continuïn havent-hi veus independents és que que tinguin una manera de justificar-ho. Potser no podem fer-ho de forma professional i viure d'això.
Deixa'm parlar a favor de VilaWeb i del Vicent. VilaWeb és, crec que de tots els diaris digitals, VilaWeb només es publica en digital, és el que, no sé si rep algun tipus de subvenció, possiblement sí, però mínima, perquè es paguen quotes de socis.
Quan he citat VilaWeb és per citar el més virtuós de tots.
Sí, sí. I perquè,
precisament,
i perquè VilaWeb es manté pel que paguem els seus socis, i entre ells jo.
Exacte. Però també tenen alguna cosa de publicitat, però per citar el més virtuós de tots. I és, al final, és dir, per mi, el podcasting independent, la creació de continguts independents, té un valor. Quan entres en plataformes com YouTube, on està suportat per anuncis, i on segons el que diguis o el que pensis, de cop i volta et desmonetitzaran, doncs això és un problema, perquè hi ha una censura que s'aplica a través de la retirada de fons de finançament. Mm. Si algun dia Amazon ens diu, vosaltres, si no podeu ficar més links d'afiliats per algun motiu, doncs ja no tenim accés al nostre finançament i el projecte es queda coix absolutament.
Per això volem.
Si t'agrada alguna cosa i vols que segueixi fent, ho has de suportar.
Sí. I ho has de suportar de manera continuada.
I evidentment, per part nostra, si hem de ser més professionals, doncs necessitem el que tenen els professionals, que és uns ingressos a partir del que fan.
Que ara per ara no existeix. Dues coses vull dir amb això dels ingressos, i també perquè potser no ho havíem explicat tant. Una altra cosa que es paga i que sembla que no costi són les llicències de software. Vale?
El Logic Pro X val 200, més de 200 pavos.
Però una cosa tan bàsica com l'ECAM, el call recorder, o sigui, ara estem parlant per Skype i estem gravant amb una utilitat que grava directament separada les pistes, es pot fer amb altres coses, que també té cost. Aquest camp, aquesta utilitat que es diu call recorder, costa $40, vale? I fem servir per edició, per treballar, bastantes aplicacions que són de pagament, i aquestes llicències també es paguen amb les vostres aportacions.
Exacte.
I dos, en relació amb el tema d'afiliats, el que tu deies, al final els afiliats d'Amazon ho controla Amazon. Està molt bé, ens ajuda, és un extra que ens va molt bé i ens permet renovar material que també fem servir pel podcast, d'acord? Però no tenim cap control sobre el que vol fer Amazon. Amazon, com tu dius, ens pot expulsar demà mateix i ens quedem amb boles.
Hipotèticament. Una cosa, hi ha alguns podcasts, aquests podcasts que jo dono suport, que pago, el que fan, alguns d'ells, és que hi ha un fit específic per la gent que està pagant. I aquesta gent no reben la recordatori, de que no reben les cunyes recordatòries. Potser és molta feina, però bueno, potser podríem pensar, perquè clar, fer un altre fit també és molta feina, però potser si els ingressos augmenten, podem anar a això, dir, escolta, tindrem un fit diferent, sense publicitat, i on no us demanarem que ens doneu suport perquè ja ho estem fent, i llavors hi ha com un... potser pensar-ho, és a dir, hi ha programes extres i coses per l'estil. No ho sé, es pot pensar de veure si hi creu, si qui sigui mecenes i vol que no l'emprenyem tant, potser no cal que l'emprenyem. Bueno. Fer-ho d'una... Però sí, podem pensar el workflow i automatitzar la...
A l'aixeta, sí, de totes maneres, Marc, una reflexió. A l'aixeta, també una reflexió perquè ens escolteu a nosaltres o gent que tingui, que vulgui produir contingut a l'aixeta i que ens escolti. Perquè jo m'he trobat com a usuari, ja no com a productor de contingut, com a usuari. Nosaltres tot el que publiquem a l'aixeta, paguis o no paguis, està allà. Tu pots baixar-te el podcast i no has de pagar res. Els que paguen i els que no paguen reben el mateix contingut. ¿Vale? Quan alguna cosa de l'aixeta m'ha interessat i el contingut és exclusivament de pagament, jo no tinc ni tan sols la possibilitat d'escoltar una demo, de veure res. I això és molt complicat d'accedir a un contingut i poder pagar per ell si no pots... copsar la seva qualitat i el teu interès per aquell material. ¿Vale? Mai ens hem plantejat tenir un podcast separat per la gent que paga que per la gent que no paga. L'única cosa que fem és que allò que és fruit, que per cert, anunci, aquesta temporada tindrem sortejos de bastantes coses, entre elles obres de teatre, cinemes, etc. Ja explicarem més detall d'on ve aquesta cosa i com ho farem. Però ja us puc dir que el primer programa tindrem un sorteig.
Clarament,
sí, sí, però sortejos de moltes coses. Els sortejos, clarament, només ho fem amb la gent que està a mecenes, ¿vale? Perquè té sentit, ja que ells aporten uns diners, pues si amb ells els hi pot tocar un retorn, pues, cap amb ells.
Imagina't que si cadascun dels amics que estan al grup de Telegram posessin un euro al mes.
Uau, imagina't, 400 pavos.
Tomàs, jo tinc que acabar el meu Swimming Pool Edition perquè la família em reclama, tinc que fer de papa i me'n tinc que anar.
Perfecte.
Donem la temporada per inaugurada i el primer programa l'enregistrem el dematí de l'11 de setembre per comentar el keynote. Comencem amb el keynote de setembre. Comencem temporada amb keynote, no?
I amb moltes ganes de retrobar-nos tots i retrobar-nos amb vosaltres i començar temporada com toca.
I tant.
A l'11 de setembre, dia de la diada, post-keynote, aquell matí o aquella tarda tindreu l'àudio del primer capítol de la temporada 13 de Mossega la Poma. Marc, gaudeix de la piscina i de la platja. Vinga, oients.
Disfruta mentre puguis.
Fins aviat. Adéu.